Igualada Batega, amb Xavier Amat.
Benvinguts a l'Igualada Batega, un programa on donem veu a les entitats socials, culturals i solidàries de la nostra ciutat. L'entitat que ens acompanya ens explicarà els projectes que porten a terme per acompanyar les persones en diferents àmbits. Avui ens acompanya amb nosaltres la Sílvia Grados, de Creu Roja. Bon dia.
Hola, bon dia.
I començarem parlant, doncs, com que ja arriba l'estiu, comencem parlant una mica dels cursos de monitors de lleure que any rere any sempre els heu anat posant en marxa. Va haver-hi un temps en què no el vau posar, però ara sembla que el torneu a arrencar. Explica'ns una mica.
Mira, la idea és tornar a recuperar tota la formació de lleure, de monitor i director, que sabeu que ara a l'estiu comencen totes les activitats extraescolars perquè s'acaba la temporada lectiva. Llavors la idea és primer homologar, perquè ara tot aquest tema de monitors i directors està com molt regulat a nivell de Departament d'Infància i Joventut i Ensenyament, i llavors volem com certificar i homologar els espais que tenim a Creu Roja, i ja seria de cara al setembre-octubre poder iniciar l'activitat dels cursos. Per què setembre-octubre? Ah, perquè molta gent pot pensar, no, és que jo el curs el necessito ara, perquè ara és quan realment hi ha l'oportunitat d'incorporar-se al mercat laboral. Però els cursos que nosaltres estem fent, primer, la idea és fer-los en format gratuït, perquè serien cursos per persones en situació d'atur o persones que no treballen. Per tant, han de ser a partir del setembre-octubre, perquè aquests cursos tenen un cost una mica elevat. Normalment estan destinats a persones joves que estan estudiant o que van a la recerca de la primera feina, i llavors la idea una miqueta és facilitar que puguin tenir aquesta formació, que de cara a l'estiu vinent puguin treballar, no? Puguin treballar en el sector del lleure, que és un sector molt potent, i llavors, a partir del setembre-octubre, la idea és posar en marxa aquesta formació. Ho comento perquè, si hi ha persones interessades, doncs no estaria de més que ja a partir de demà doncs ens poguessin trucar a Creu Roja, perquè nosaltres mirarem de fer una mica de llista de persones interessades, perquè les places són limitades, hi ha de 12 a 15 places per curs, d'acord? D'inici, ja et dic, són persones que estan a l'atur i que tinguin interès en treballar en aquest sector. Aquestes serien una mica els requisits previs per poder accedir a la formació.
Per tant, a partir de 16 anys ja podrien venir.
Sí, el de monitors és a partir de 16 anys i el de directors no. El de directors és a partir de 18, perquè pots accedir a la formació de dues maneres. Si tens el curs de monitors, pots accedir, i si ets major d'edat i tens experiència acreditada en el tema de lleure, encara que no siguis monitor, si has estat en un cau, en un esplai o amb un menjador escolar gestionant les activitats de després o d'abans de l'àpat, doncs també es pot, si s'acredita això, es pot accedir a la direcció de lleure.
Per tant, ja tenim aquest primer curs de monitors. Quina durada seria?
El curs de monitors són unes 200 hores i després hi ha una part de pràctiques que són 50 hores. Nosaltres el que estem intentant fer és fer un format híbrid, en el sentit de que hi hauria una part de teoria que es faria en un campus virtual, per tant les persones no haurien de venir cada dia a Creu Roja, i després hi ha una part que sí que és de pràctiques, que s'ha de fer presencialment. D'aquesta manera també facilites una miqueta pues, tot l'accés i la metodologia d'estudi.
Doncs aquest és el que ja comenceu a preparar. Exacte. De cara al setembre, perquè quedi clar que és a partir del setembre aquest curs, però vol dir que arrenquem màquines, que poseu ja les inscripcions, com deies tu, si hi ha llista per saber més o menys quanta gent podeu comptar. I aquest és el que arrenqueu ara per l'estiu. Però tot i així sempre esteu fent coses, apareu de fer coses, i esteu amb el tema d'ocupació, en el que també teniu tres àmbits, que són els tràmits, els aturats de llarga durada i la renda garantida. Són tres bifurcacions, cadascú la seva. Explica'ns una mica cada una de què va i què és el que feu.
Doncs mira, nosaltres des de fa molt de temps estem acompanyant a persones amb la millora o la recerca activa de feina. clar, les persones amb les que treballem a Creu Roja són col·lectius vulnerables, són persones que evidentment poden accedir pues, a un departament de promoció econòmica del seu municipi o aquí a Innova Ocupació, que també treballen molt bé tot aquest aspecte. Però nosaltres la casuística que ens trobem és que, per una banda, començo pel projecte de tràmits, clar, estem parlant de persones que estan en situació administrativa irregular. D'acord? Llavors aquestes persones han de fer com un itinerari formatiu amb tot el tema de llengua i han de demostrar 3 anys de residència continuada a Catalunya, d'acord? O a l'Estat, I com es demostra això? Això es demostra mitjançant l'empadronament, que sabeu que el tema de l'empadronament és...
És el que et anava a dir, com ho pots demanar si a vegades no els deixen empadronar?
Clar.
Que és un peix que es menja la cua, perquè sí. Moltes vegades també he vingut Càritas i també ens ha explicat això, no? Que intenten ajudar a l'hora d'empadronar, però que es troben en què no poden empadronar.
Exacte. Bueno, la Generalitat de Catalunya és molt estricta amb tota la legitimitat que té el fet d'empadronar una persona, d'acord? Empadronar una persona dona accés a drets molt bàsics, com poden ser el de la salut, perquè una persona empadronada pot accedir a la targeta sanitària i si a més aquesta persona té menors a càrrec els pot escolaritzar. Que el 99% de casos aquesta targeta sanitària es tramita per via d'urgència i després si hi ha menors a càrrec s'acaben escolaritzant, però bueno... és un fet que en certs municipis costa molt empadronar perquè les persones, hi ha un problema d'habitatge, que és un problema estructural, no és només ni d'Igualada ni de la comarca, hi ha manca d'habitatges, els habitatges que hi ha són pocs, costosos, l'accés a l'habitatge a vegades genera una sèrie d'estereotips, no? I de certs comportaments o actituds racistes, no? Una persona pel fet del seu origen a vegades, encara que tingui la capacitat de poder llogar un habitatge, no se'l lloga per la seva procedència, això ens hi hem trobat. Després, quan hi ha una entitat que l'acompanya a fer la gestió, la cosa com que s'agilitza. I després hi ha moltes persones que no poden pagar el cost d'un habitatge sencer i llavors estan llogant habitacions. Llavors, què passa? Que a vegades, si aquest pis és compartit i el propietari o el llogater principal té unes ajudes, no deixa empadronar l'habitatge, aquella persona perquè pot quedar penalitzat, perquè es comptabilitza la totalitat dels ingressos de l'habitatge, no? Ens podem trobar amb aquestes casuístiques, amb persones que estan ocupant, és la realitat, amb habitatges que no tenen cèdula d'habitabilitat i que no consten, però les persones hi estan vivint, però malgrat tot, hi ha un dret a l'empadronament perquè, primer, les administracions tenen l'obligació de conèixer, de saber quantes persones viuen al municipi, perquè si en algun moment passa alguna cosa, doncs han de poder localitzar aquestes persones al marge de tot el tema de l'accés a drets i de que l'atenguin a nivell de serveis socials i puguin accedir a la cartera de serveis socials. Nosaltres estem fent... Ara m'he anat una mica amb el tema aquest, perquè penso que és un tema cabdal, eh?
Però, no, sí. Però està bé perquè hem de saber quin és el problema bàsic.
Exacte.
Perquè és un problema, per desgràcia, endèmic, i és un problema que no s'entén perquè no... Tampoc es parla, saps?
És a dir, no se'n parla perquè no és agraït, no és un...
Bueno, és que no interessa.
No està a les nostres mans. Nosaltres, a través de la Comissió d'Igualada Solidària, hem demanat molts cops que ens facin arribar el protocol en el cas d'Igualada de l'empadronament. Bueno, encara estem esperant, insistirem totes les entitats, jo penso que això és un front comú, no? Per vetllar pel dret de les persones més vulnerables, perquè al final aquestes persones al municipi són invisibles, i ser invisible és molt dur, perquè ja prou complicada és la vida, han pujat els costos de vida, l'alimentació, coses superbàsiques, i que a sobre no tinguis un accés a un empadronament i un accés a drets encara és més complicat. Doncs, bueno, jo torno, torno amb el tema de tràmits, eh?
Sí, tornem a recapilotem i tornem als
doncs
tràmits.
Doncs imaginem-nos una persona que ja porta 3 anys, o sigui, pot demostrar 3 anys d'empadronament continuat aquí a l'Estat. Llavors, aquesta persona representa que necessita una oferta, és complicat, eh? Necessita una oferta de feina, d'acord? Indefinida. Abans era per un any, però ara tota la reforma laboral ho ha modificat, indefinida, i necessita pues, tramitar el que se'n diu l'arrelament social, que és pues, que ha de tenir els cursos de català, d'aquí de normalització lingüística, i aquest empadronament, i a més si pues, pot demostrar més temes d'arrelament, pues, millor. Llavors amb tot això es fa un tràmit que triga de 6 a 8 mesos. Primer s'ha d'activar l'arrelament a través de la GENE i quan aquest arrelament és ok, es presenta tota la documentació estrangeria. D'acord? Llavors, la idea és fer aquest acompanyament. Com el fem? Primer assessorem a la persona. Hi ha moltes persones que desconeixen tot aquest, bueno, tot aquest tràmit, que és llarg i costós. També hi ha molta màfia darrere d'això. Llavors, en aquest cas, nosaltres el que fem és acompanyar, evidentment, assessorar i no cobrem absolutament cap cost. I, a més, assessorem a les empreses que volen fer l'oferta o cerquem possibles ofertes, no? I expliquem una miqueta quin és el procediment i què li implica l'empresari, què li implica el treballador, no? Sempre d'una manera molt transparent. Aquest seria un projecte que nosaltres n'estem molt contentes perquè l'any passat el vam posar en marxa com una prova pilot i hem aconseguit que 12 persones es regularitzin, que pot semblar molt poquet, però per nosaltres són 12 persones que a data d'avui estan treballant en una situació regular i que tenen una feina, no?
Clar, i és això, heu aconseguit que trobessin una feina estable.
Exacte.
I a sobre que estiguin empadronats i que tinguin la targeta sanitària, que estiguin comptabilitzats, que sigui una persona més de la ciutat, un ciutadà més, no?
Sí, amb per tots tant, els drets i totes les obligacions, per descomptat.
Per tant, és normal que estigueu contentes perquè és això, no? Hem aconseguit que aquesta persona que deies que és invisible sigui visible a la ciutadania.
Exacte.
Aquest seria els tràmits.
Exacte, el projecte de tràmits.
Després teniu el d'aturats de llarga durada.
Llavors, tenim, després, a través dels serveis socials bàsics, ens fan arribar persones que estan en situació molt cronificada, que pues, porten molt de temps fora de del mercat laboral, que s'han de formar, s'ha de revisar la seva formació o perquè el sector on treballaven tradicionalment pues, ha minvat, hi ha altres necessitats. Les empreses demanen altres competències, sobretot temes de competències digitals, sabeu que és clau. Llavors el que fem és també acompanyar amb aquest itinerari de feina i intentar lligar acords de pràctiques amb empreses, sempre dins de les possibilitats de cadascú i que també puguin accedir al mercat laboral. D'acord? Clar, estem parlant de persones en situacions molt complicades, persones que venen a lo millor tenen una malaltia mental diagnosticada, han passat per un procés de depressió, se senten soles, hi ha el tema de soledat no volguda, encara que siguin, no estem parlant de persones grans, estem parlant amb persones amb edat de treballar, no? I llavors es treballa tot aquest tema d'empoderament també i tot el tema d'acompanyament a la recerca de feina i se'ls ensenya les noves formes de recerca de feina perquè tota la vida tots tenim el currículum en paper i anàvem a les empreses a porta freda i ara hi ha altres fórmules, no? Pues a través d'internet, de portals de recerca feina, fent una autocandidatura, fent un vídeo, a través de xarxes, fent servir bon ús de les xarxes, no? Tot el tema de continguts i tot això.
Clar, és que els temps estan canviant i tot és nou, com aquell qui diu, eh? Llavors ens hem d'adaptar tant als...
Ens hem de modernitzar, sí.
Tots plegats ens hem de modernitzar, eh? Els que ja tenim feina perquè potser no la perdem o els que no en tenen i n'han de buscar. O els joves que tot just comencen a buscar treball. Per tant, tots ens hem de modernitzar una mica. Aquesta gent... Com venen a vosaltres o vosaltres els aneu a buscar? Com va una mica?
Aquesta gent, el 80% de persones que tenen accés a aquest recurs són persones que venen directament derivades de serveis socials perquè no poden, o sigui, no poden seguir de forma ordinària, per exemple, no se'ls pot derivar a promoció econòmica perquè són persones que són poc complidores, en el sentit que no tenen la voluntat perquè, bueno, estan amb medicacions o tenen altres prioritats, un dia venen, l'altre no, llavors són persones que se'ls ha de tractar d'una forma diferent, no se'ls ha d'acompanyar d'una forma més individualitzada, no? Llavors la majoria de cops venen derivades directament a través de serveis socials. Quan la persona ja té un nivell òptim per ser més autònoma, nosaltres el que intentem és que utilitzi els canals ordinaris, com pot ser, doncs, promoció econòmica, que vagi pues, al club de feina del seu municipi, que vagi amb l'orientadora de l'administració local i tot, però en aquest impàs nosaltres el fem una mica com de tutor.
Fer un acompanyament.
Exacte, eh? Un acompanyament.
Seria la paraula.
Exacte. Sí, seria això.
Més acorde, no? Sí. L'acompanyem fins que el deixem. Per tant, com deies abans, són 12, potser són 12 persones les que heu aconseguit, però clar, tenen una feina i un temps en el que s'hi han de dedicar a cada persona i no és fàcil ni ràpid aquestes situacions.
No.
I la tercera pota que estaríem aquí amb ocupació seria les persones que tenen la renda garantida.
Exacte.
Què seria això? Què faríeu?
Doncs sabeu que hi ha una prestació universal, que és l'accés a la renda garantida. La poden demanar les persones que porten més de 2 anys a l'atur i que compleixen tota una sèrie de requisits. Això es tramita a través de serveis socials i del SOC, que és el que dona validesa amb aquesta prestació. Llavors, aquestes persones estan obligades a activar-se o a ocupar-se. Llavors poden fer formació per millorar el seu perfil o hi ha una convocatòria que depèn del Departament de Treball del SOC, que és que tu puguis treballar amb aquestes persones un acompanyament a la millora de l'ocupació i que en algun moment puguin trobar feina i puguin deixar de cobrar aquesta prestació. Llavors aquestes persones sí que... És un procediment molt estricte perquè nosaltres, per exemple, ens han donat durant un any, portem ja 4 anys, però cada any es renova la sol·licitud, portem els últims 4 anys treballant amb aquest perfil. Són persones que venen derivades directament del SOC, perquè el SOC té la llista de les persones que reben aquesta prestació i ens diuen, mira, doncs heu de treballar amb aquestes persones, directament ho gestionem amb l'orientadora laboral nostra i tenim 30 places. I han de fer un mínim d'hores. És un projecte d'un any, però cada persona ha de fer, per exemple, està com tot com molt estipulat, eh? 80 hores d'orientació, 50 hores de formació, 20 hores, o sigui, tot el programa està com molt identificat. Si alguna dels passos no el fan, o algun dels diguem, d'aquestes píndoles formatives o píndoles o activitats no les fan, s'ha de justificar. I si la persona no compleix, s'envia un informe al SOC i poden acabar perdent la prestació, perquè és... O sigui, tenen dret a aquesta prestació, però ells també tenen l'obligació d'activar-se, d'acord?
Que és el que dèiem abans dels drets i les obligacions,
exacte.
Si vols la prestació, bueno, la renda, doncs hauràs de complir amb uns...
Hauràs de demostrar que realment tens ganes de tirar endavant, exacte.
Bueno, això serien... Hem parlat dels cursos, de l'ocupació, aquests serien les tres branques que ara mateix esteu en l'ocupació, però vosaltres sempre esteu fent actes i, com dèiem ara, que sempre esteu acompanyant, sempre esteu al servei. I un dels serveis que heu arrencat ara, que heu tornat a arrencar després de la pandèmia, és el servei del voluntariat a l'hospital.
Sí.
Explica'n com ha anat i com està anant.
Doncs mira, estem molt, molt contents i contentes, perquè la veritat és que el voluntariat a l'hospital que teníem abans de la Covid eren unes... Bueno, a part de que el grup de voluntàries... Dic voluntàries perquè ja tot eren dones, eh? No, perquè no vulguem del gènere masculí. Nosaltres hem fet rebre a tothom, eh?
Després parlarem dels voluntaris.
Sí.
De com ha anat, com està anant.
Sí. Doncs les voluntàries, amb tot el dolor del món, van haver de deixar de fer activitat perquè les circumstàncies mèdiques i sanitàries no ho permetien. I ara fa aproximadament mig any, al setembre de l'any passat, bueno, mig any no, ja quasi un any, però clar, ens van tornar a contactar des del Servei d'Atenció a l'Usuari i ens van dir, vinga, va, tornem a començar. I vam recuperar el projecte que teníem, que era un projecte molt bonic, i el que fem és, estem tots els dies de la setmana a l'hospital. Inicialment, abans de la Covid, estàvem en horari de matí i ara ho hem passat a horari de tarda. D'acord? Llavors, cada dia de dilluns a divendres tenim un parell de voluntàries que van a fer un suport a tot l'hospital de dia que fa tractaments oncològics, diàlisis o altres proves. Llavors, el que fan és passen per aquell espai i ofereixen pues, o companyia, o revistes, o passatemps, o conversa, vale, a persones que estan soles. I després també el que fem és a tota l'àrea materno-infantil, sabeu que hi ha un espai al final de tot, no sé si algú hi ha estat, que és una ludoteca, que nosaltres l'estàvem gestionant antigament, no? Abans de la Covid. Es va haver de tancar perquè les infermeres l'obrien però desapareixien joguines, malauradament. Llavors això, i és un espai superxulo, que té molts recursos, a més tot és nou. Llavors ara l'hem tornat a obrir durant dues horetes i llavors o bé els nens poden anar allà a jugar, els nens que estan interns, que n'hi ha molt poquets, eh? O si hi ha nens que no poden desplaçar-se perquè tenen una cama trencada o per temes de mobilitat, nosaltres els hi portem joguines a l'habitació. D'acord? Això és la segona activitat. Llavors tenim una activitat que ara començarem ara passat l'estiu perquè fins ara no havíem pogut activar, que és fer tallers els divendres a la tarda a la planta de llarga estada o a la planta de pal·liatius. Inicialment ho vam plantejar pels pacients, però molts dels pacients no es poden moure de les habitacions i llavors ho hem plantejat amb els acompanyants que es passen moltes hores allà. És una manera que tenen com de desconnectar, no? I tots els tallers que fem, que tenim unes talleristes estupendes, estan relacionats amb activitats culturals o amb festes, per exemple, doncs la Castanyada, el Sant Jordi, el Nadal, decorem a l'espai i sempre s'emporten alguna coseta i es poden distreure. I després, de forma puntual, quan ens ho demana l'hospital, a vegades fem suport o fem acompanyament a persones que potser no tenen, els seus familiars no se'n poden, no se'n poden fer càrrec, no? Per exemple, pues una persona que porta molts dies ingressada, que té, evidentment té família, però aquella persona necessita desconnectar dues hores, sortir, anar a fer un encàrrec, nosaltres ens quedem amb aquella persona a fer-li companyia. En cap cas estem ni suplantant, ni fent tasques mèdiques, ni d'infermeria, ni... O sigui, nosaltres tenim molt clar quin és el nostre paper, que és de suport, i és una manera d'humanitzar, no?, el servei a l'hospital, no?, de posar-lo una mica d'humanitat i baixar una mica, no?, perquè hi ha certes, a vegades, hi ha certes situacions que són complicades, pues posar una mica de pau i acompanyar a les famílies i als pacients.
És un acompanyament.
Ah, no? Sí, veus, al final acabem acompanyant a tothom d'una manera o d'una altra.
Sempre,
eh?
Tard o d'hora acabes acompanyant, no?, sí, dintre de l'àmbit. Sempre els acompanyeu, ja sigui com sigui, no? Els ajudeu a tirar endavant qualsevol cosa, ja sigui un tràmit, ja sigui una gestió, o ja sigui, pues això, fent una estona de companyia per distreure una mica algú que ho necessita. Parlant d'aquest voluntariat, et volia comentar que sempre hem parlat dels voluntaris, de la gran tasca dels voluntaris.
Tant.
Amb l'època de la pandèmia, els voluntaris va baixar, perquè com que tot va parar, va baixar. Heu recuperat voluntaris? Torneu a tenir...
Sí, uf, tenim... Sí, hi ha moltes voluntaris que van haver de deixar de fer activitat perquè... Per motius de prescrit preventius, moltes persones grans no podien fer activitat presencial, s'havia de fer tot online, que ara amb el tema online tothom està superposat, perquè clar, ens hem hagut d'anar actualitzant, com deies. Sí, la veritat és que hem recuperat força el cens de voluntariat. Actualment tenim aproximadament unes de 180-220 persones, per nosaltres és una molt bona dada. El 70% del cens és un cens que està actiu ordinàriament, o sigui, tothom durant l'any fa com a mínim una activitat, però ja, o sigui, quan diem el 70% vol dir que és de forma continuada, no és una activitat, sinó que cada setmana o cada dia venen a fer pues, activitats. Nosaltres animem a les persones a que puguin fer voluntariat, perquè no hi ha cap limitació, ni perquè moltes persones a vegades venen a preguntar si poden ser voluntaris encara que tinguin un passaport, i els diem i tant, perquè el voluntariat és una tasca humanitària, nosaltres l'únic que necessitem és identificar la persona, encaixar el projecte que més li convingui, pues per temes de disponibilitat i horaris, i a partir d'aquí comencem activitat. I els menors poden ser voluntaris, però han d'anar acompanyats d'una autorització paterna o materna, no?
Per tant... Anem engreixant, sí, la màquina engreixant. De voluntariat, que també és important. Un altre dels projectes que arrencareu, que porteu ja engegat, és el projecte del benestar.
Sí.
Explica'ns una miqueta aquest projecte.
Mira, aquest és un projecte que estem molt contents perquè nosaltres ja fa 2 anys que estem fent un pilot de posar en marxa, que és arrel de situacions que ens trobem amb les persones amb les que treballem habitualment, que sí que és cert que treballem a nivell de... Doncs els donem tot el suport a nivell d'ajudes, vale? Com poden ser alimentació, roba, vestuari, temes de material escolar, tot això doncs està cobert, no? És una necessitat bàsica molt concreta. Després tenim tot el tema de l'acompanyament a la feina, no? Que ja ho hem comentat abans, però ens manca una altra tercera part, que seria com es troba la persona a nivell emocional, d'acord? I venim d'uns temps molt complicats, molt durs, on les persones han passat situacions molt difícils, i potser externament la persona pot semblar que està curada, però a lo millor a nivell intern no està curada, no? Llavors, el que fem és fem uns tallers i fem unes sessions. Primer ja es fa una entrevista amb la nostra... Qui porta aquest projecte és una psicòloga, vale? Fa una entrevista individual, intentant identificar quines pors, quines angoixes o quines competències personals podem millorar amb aquella persona, i a partir d'aquí es fan unes sessions grupals on no tothom té per què passar per totes les sessions, sinó que és en funció una miqueta de les necessitats de cadascú. Què treballem? Pues treballem, per exemple, el tema de límits, no? Els límits... El tema de, per exemple, de l'autoconeixement, de fins a on puc arribar. El tema d'aprendre a saber dir que no, que això molta gent no ho sabem fer, no? De dir fins aquí he arribat. El tema autoestima, que és tan important, no? De jo, doncs jo sóc una persona que tinc sempre, a vegades moltes d'aquestes persones destaquen tota la part negativa que tenen o tot el fracàs, no? Viuen la seva vida o el seu projecte de vida com un fracàs, i quan tu comences a parlar amb elles els hi has de fer veure i els hi fem veure que realment han tingut com molts guanys a la seva vida, però estan amagats, no? Llavors, a partir d'aquestes píndoles i d'aquests tallers individuals i grupals, intentem que la persona pues, pugui anar avançant amb el seu projecte de vida.
És complicat, això, perquè quan toques temes tan personals, no? tan íntims, la gent li costa obrir-se i li costa demanar ajuda.
Llavors, sí, perquè és
complicat.
Clar, és obrir-te i demostrar que tots podem caure, tots, que tots som vulnerables i que tenim espais que a vegades els tenim molt amagats però que existeixen, i que això ens limita a moltes coses de la vida, a la presa de decisions molts cops, no? Perquè tenim moltes motxilles emocionals. Sempre treballem des d'una perspectiva que la persona hi ha d'estar d'acord. Qui pren al final les decisions és la persona. En cap cas som professionals de la salut mental, estem treballant amb persones que a vegades estan tractades posat al cas o salut mental, i ells ja tenen un professional que fa tota la gestió de la seva medicació, però sí que nosaltres anem afegint píndoles perquè puguin millorar, no? Perquè si no es fa un treball continuat, això no avança.
I ja l'última de les preguntes, perquè el temps ens acaba, com sempre.
Sí.
Estem arribant a l'estiu, per tant, a l'estiu sempre hi ha una butlleta que arriba a Creu Roja.
Ui, això...
Parla'ns una mica de... Mira, si ja estan a la venda i ja els podem trobar, com va?
Mira, vam començar el sorteig, el famós sorteig de l'or, que sabeu que ja fa molts anys que està en marxa. El tret de sortida el vam fer precisament el 23 d'abril, el dia Sant Jordi, sempre aprofitem, vam muntar una parada a Calfont i vam estar venent números allà. I des de llavors fins ara, doncs estem venent. On es poden comprar aquests números? Totes les persones que són sòcies i voluntàries, nosaltres internament a través de Creu Roja ja els hi hem fet els hem traspassat la informació. Els truquem per telèfon, els enviem correus i tot això. Després també tenim a les empreses o proveïdors de la comarca on també nosaltres hem fet una trucada, i llavors els hi podem deixar dipòsits o que comprin directament. I les persones que vulguin una butlleta, doncs poden adreçar-se a l'oficina de Creu Roja, d'acord? Aquest any tenen un cost de 6 euros. Sempre inicialment havien sigut 5, però aquest any tenen un cost de 6 euros, d'acord? Perquè, bueno, és més que res perquè el cost de la vida puja i al final... És una loteria que per nosaltres toca sempre, perquè tots els diners, jo recordo que tots els diners que es recapten aquí a la comarca, a través de les butlletes, després de pagar els costos d'impressió i això, que és res, una desena part, queden per projectes de la comarca. O sigui que per nosaltres és molt important que les persones que puguin comprar ni que sigui una butlleta ho facin. Perquè amb 6 euros nosaltres, 6 euros multiplicat per totes les persones que comprin, són diners importants perquè nosaltres els destinem a tots aquests projectes i altres que avui o altres moments hem parlat.
Doncs esperem que hi hagi sort, que toqui, pel qui el compri.
El sorteig és el 23 de juliol, encara hi ha temps.
Encara hi ha temps.
Sí.
Estem encara un mes vista.
Sí.
Doncs Sílvia, moltes gràcies per venir a explicar un cop més tots els projectes, tots els,
a vosaltres,
els cursos, tot el que feu per donar ajuda a la gent i anar acompanyant, com parlàvem. I moltes gràcies per venir.
A vosaltres, adéu.
I així posem el punt i final al programa d'avui i a la temporada. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins al setembre. Bon estiu!